Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Per a ningú és un misteri que llogar a la ciutat ja és bastant complicat amb els preus pels núvols, però si tens una mascota la cosa es posa encara més costa amunt. Imagina't, després de buscar i buscar, trobes que només el 6% dels pisos et permeten viure amb la teva mascota. És com buscar una agulla en un paller. Certament, per moltes persones, les mascotes són més que animals, són part de la família, i sembla injust que hagin de quedar-se fora de la nostra llar sola, perquè sí, perquè la gran majoria dels arrendadors els és igual. Resulta irònic que en una o una altra manera l'empatia i la inclusió guanyen terreny i ens enfronten a una realitat tan discordant com aquesta. Així i tot, al final del dia, una llar és per a compartir-la amb tots els que vols i estimes. No és així? Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I anem amb la previsió del temps per les properes hores. Durant els pròxims dies, el temps es mantindrà insegur durant les tardes. Divendres, demà serà el dia en què els ruixats poden ser una mica més extensos. Les temperatures fins diumenge es quedaran per sota dels valors normals del canvi de mes.
Hipogegant. Tot el que necessites per la teva llar t'ofereix el trànsit.
I ara sortim a les carreteres per saber si algú té pujar incidència a hores d'ara o hi ha normalitat. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments comencem parlant de la ronda, on cap a mitja tarda hi ha hagut un accident a la zona de la Rambla Guipúscoa, en sentit Trinitat. Hi ha un carril tallat i en aquests moments ja són 13 quilòmetres els que hi ha i la retenció supera ja la zona franca. Per tant, cal tenir en compte per si seleccionar aquesta ruta que trobareu aquesta incidència. Per això la ronda d'ara està absorbent també part d'aquesta circulació en sentit Trinitat i en 8 quilòmetres i mig. Repassada ràpida per accessos sud amb problemes a la 2 a Sant Joan d'Espí, també a la C32 quan connecta a Esplugues amb la ronda de Dàlia Cornellà en sentit Castelldefels, i els accessos nord amb problemes a l'autopista del Vallès, la C58, aturades a Ripollet i a Montcada cap a Trinitat, com també a Montcada per la C33 en sentit aquest mateix nus, a la C17 a Parets, l'Antitud, i a la P7 i la B30 aturades a Barberà en ambdós sentits a la marxa. Molt bona tarda.
¡Escándalo! En Hipogegant, armarios para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios. Llega el tiempo de precios escandalosos. El armario es el sueño de su organización y orden. ¿Por qué no viene a elegir el que le convenga entre nuestros más de 100 modelos? Entrega y montaje en 48 horas o a convenir. Precios desde 99 euros con un magnífico armario de más de 2 metros de alto.
Bueno, com ja sabeu, d'aquí a re, concretament el 9 de juny, tornem a votar, en aquest cas per les eleccions europees, uns comicis que no acostumen a aixecar molt d'entusiasme, i el repte dels partits és justament aquest, fer arribar i captar l'atenció dels votants. Avui en parlarem de tot plegat amb la companya Yolanda Bernal i també en parlarem amb joves que ens diran si els atrep això de votar o no a les eleccions europees. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625 334 334.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Josper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
Instagram tiene herramientas para familias que fomentan un uso más seguro y saludable de la aplicación. Las cuentas privadas por defecto garantizan que solo los adolescentes y sus seguidores puedan ver sus publicaciones. Seleccionar un límite de tiempo diario en la aplicación ayuda a los adolescentes a usarla de forma saludable. Y si configuráis juntos la supervisión, conocerás mejor a quién están siguiendo. Infórmate sobre estas y otras funciones en instagram.com/herramientas para familias.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Queda poc més d'una setmana perquè tornem a les urnes, en aquest cas per votar les eleccions europees el 9 de juny. Uns comicis que no acostumen a aixecar molt d'entusiasme, i el repte dels partits és justament aquest, arribar a captar l'atenció dels votants, perquè a Europa també ens hi juguem molt. El principal enemic és l'abstenció, i en el punt de mira estan els joves, perquè 6 de cada 10 menors de 25 anys reconeix que no li interessa la política, segons l'últim Eurobaròmetre. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, de tota manera, el sentiment europeu és més alt a Espanya que a d'altres països de la Unió. L'interès d'aquestes eleccions en relació a tota la població, i no només als joves, ha passat d'un 39 a un 58%. El 2019 la participació va augmentar fins al 47%, en coincidir la cita amb municipals i també autonòmiques. Veurem què passa el proper 9 de juny. Sergi Barrera és director de l'oficina del Parlament Europeu a Catalunya. Diu que l'abstenció en si no és l'important, però hem de tenir present que si no anem a votar, algú altre votarà per nosaltres.
Això legitima o deslegitima més el resultat? No, la realitat és que quan una persona no va votar, el que està passant és que una altra persona està escollint per ella. La gent que va votar està escollint pels que no van a votar. Llavors, vist això, després sí que trobem a tota la Unió Europea hi ha panorames diferents de participació. Per exemple, els països de l'est acostumen a, tradicionalment, han votat menys, però no només a les europees, és que a les seves estatals doncs, tenen una participació més baixa.
I és important votar el 9 de juny perquè a Europa es debaten qüestions importants que no es poden decidir a nivell local o nacional. Enguany s'assuma la guerra d'Ucraïna i moltes qüestions també relacionades amb el canvi climàtic.
Són alhora unes eleccions climàtiques, són unes eleccions també sobre seguretat i defensa, són unes eleccions sobre política migratòria i, clar, també serà això, què volem per qüestions tan transcendentals per nosaltres avui però per les futures generacions, com ara a quina velocitat volem lluitar contra el canvi climàtic. Llavors, tot això no es decideix a unes eleccions d'un estat membre, a unes eleccions municipals o unes eleccions regionals. Això es decideix a nivell europeu.
Doncs hi ha molts temes que es debaten a Europa i el repte, com dèiem, és arribar als més joves, els que no tenen la política entre les seves prioritats. El Jan Bifolco és un jove de 26 anys que té la doble nacionalitat, italiana i espanyola.
Sí, vivia a Itàlia, molt a prop de Nàpols, però fa 8 anys que va venir aquí a Barcelona. No ens ho ha confirmat al 100%, però el més segur és que vagi a votar el 9 de juny perquè ho considera com una espècie d'obligació moral.
Yo creo que seguramente iré porque al final en el Parlamento Europeo es donde más nos representan en todo el mundo, por lo tanto creo que es muy importante. Sí que es un derecho ir a votar, pero yo me lo tomo más como una obligación, una obligación moral.
El Jan Bifolco creu que totes les eleccions són importants, en totes hi ha molts temes en joc, però en el cas de les europees, ara mateix, i tenint en compte el context, són més importants que mai.
Yo creo que no hay unas selecciones más importantes que otras. Yo creo que todas son muy importantes. Eso sí, en el momento en el que estamos, yo creo ahora, por ejemplo, con las guerras de Ucrania, Rusia, Israel-Palestina, yo creo que ahora mismo las elecciones europeas son importantísimas porque los futuros políticos que salgan de estas elecciones serán los responsables de que se termine toda la barbarie que estamos viviendo en los últimos meses.
Creu que ara hi ha molta més gent conscienciada que fa uns anys i quan li preguntem sobre els pros i els contres de formar part de la Unió Europea, la seva resposta és clara.
Hay muchísimas más ventajas que desventajas. Sí que es verdad que yo creo que cada país tiene que mantener sus pues tradiciones en el sentido de mantener las propias características innatas que tiene cada país, pero en general yo soy muy feliz de ser europeo porque tenemos la oportunidad de conocer nuevas culturas que están pues cerca de nosotros. No hace falta pues liarse tanto como, por ejemplo, ir a Australia, pillar el visado, etcétera.
El Jan Bifolco creu en una Europa que comparteixi unes característiques en comú, però en la que cada país pugui mantenir les seves pròpies característiques.
Doncs ja sabeu que més de 38 milions de persones estan cridades a votar a Espanya a les properes eleccions al Parlament Europeu el proper 9 de juny. Però també hi ha gent fora d'Espanya, com és el cas del Mael, que viu a França, i amb el qual volem parlar sobre si té o no pensat anar a votar aquestes eleccions. Mael, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, quan fa que vius a França?
Jo ja fa 9 anys que visc aquí.
Què et va portar a anar a viure allà? Els pares?
Bueno, sí, més que res els pares, quan tenia 12 anys, i ara estic molt bé aquí i vinc sovint també allà a Catalunya, però aquí s'està molt bé i bueno, vaig variant entre els dos països.
Molt bé. Ara quants anys tens, Mael?
En tinc 21.
21 anys. Imagino, doncs, que ja has anat votant d'altres tipus d'eleccions i ara n'arriben les europees. Per tu, votar per Europa és important o no?
Bueno, aquí jo crec que és important fer servir el seu dret de vot, que també es porta molts anys i lluitant per això. Jo crec que és important votar després. Qui vota això és altra cosa.
Tens informació al teu entorn? Saps si la gent de la teva edat té doncs, ganes de votar a Europa? Perquè molta gent diu, no, això com ens queda tan lluny, doncs no cal que votem, no?
Bueno, és que aquí a França, no sé com es porta allà, però aquí a França també és veritat és que la gent de la meva edat està cada cop menys com dir-ho, menys implicada en la política. I això ja fa uns anys que es nota i aquí a França, almenys, jo sé que la gent de la meva edat no s'interessa gaire en les europees. Això sí, en les presidencials d'aquí, votar el president i tot això, sí que es porta una mica més, se'n parla més també a la televisió, però és veritat que tot i així, tot i que parlin molt d'anar a votar i tot això, no es porta gaire, almenys a la meva generació.
I et sorprèn això?
Sí, no, home, sorprendre'm em sorprèn perquè és important fer servir aquest dret com a ciutadà, però tampoc tant perquè és veritat és que aquests últims anys s'ha vist molt a les xarxes socials dit sobre la política i la gent de la meva edat, doncs, poc, mica en mica se'n va allunyant i privilegia altres coses.
Tu que estàs empadronat a França o estàs aquí a Catalunya?
Jo a França, a França.
A França, és a dir, votes a França, això serà el 9 de juny. Ja tens clar qui votaràs, qui no t'ho preguntaré, a qui votaràs, però ho tens clar o no?
Bueno, no, tinc diferents eleccions i estic mirant, bueno, vaig mirant els programes i poc a poc, però ja tinc una idea més o menys i m'ho acabaré de mirar quan d'aquí una setmaneta.
Molt bé. Escolta'm, Mael, m'han dit que ets un crac del freestyler, no? Què fas?
Sí, això és el meu treball. Soc freestyler de futbol i treballo a tot tipus d'esdeveniments per tot el món, més sobretot per França, però també puc arribar a venir a Catalunya. Mira, la setmana que ve vaig a Luxemburgo.
Molt bé.
I bueno, anar viatjant.
Bueno, això de freestyler, llavors, què és? Com fer piruetes amb la pilota de futbol o per fer-me una idea,
sí, és fer malabars amb totes les parts del cos, amb una pilota de futbol, i després la creativitat exprimeix el que vulgui sortir.
Uh-huh. Imagino que deus mirar en els partits polítics que es presenten a les europees qui aposta pel tema dels joves i del futur dels joves, no? I també amb el tema esportiu, que és la teva...
Bueno, sí, sobretot amb el tema esportiu de l'esdeveniment, bueno, del món d'aquest de fer eventos, i jo treballo molt amb empreses que fan això. I clar, jo també miro molt això, perquè és el meu treball i el meu futur depèn d'això.
Efectivament. Doncs, Mael, ha estat un plaer. Tant de bo et veiéssim per aquí fent la teva feina, aquest freestyler, i gaudir de tot allò que fas. I t'agraeixo molt que des de França ara mateix ens hagis atès la trucada per dir-nos si ets els que anirà a votar les properes eleccions europees el 9 de juny. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Et à la prochaine.
Merci.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estás escuchando La Linterna. Y recuerda,
este viernes vive la Champions en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Londres.
Y el sábado en Tiempo de Juego con una cobertura especial.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Sé que llegaria.
El coure és un mineral estratègic imprescindible per fabricar plaques solars, trens, vehicles elèctrics, productes electrònics i armes, perquè diuen que és el millor conductor elèctric que hi ha. El seu preu al mercat de futurs ha augmentat un 30% des de principis d'any i ja venien d'increments importants unes alces que s'expliquen per l'escassetat física, però també per un component d'especulació financera més als Estats Units que a Europa. Atenció, perquè l'any 2020 la tona de coure valia $4,000 i ja ha arribat als 11,000. Un sostre gairebé impensable fins ara. Avui volem parlar amb el professor de logística de la UOC, en Cristian Castillo, per parlar de si creu o no que tot plegat és un mal senyal. Professor Castillo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Mal senyal?
Doncs sí, hem de tenir en compte que, com molt bé comentaves, el coure es fa servir com a baròmetre a nivell mundial. I quan vegem que té una pujada significativa, pot ser un clar símptoma de que tindrem una pujada de preu en alguns dels productes que fan servir aquesta matèria prima, que pràcticament en són tots, no? A nivell de construcció, a nivell de tecnologia. Perquè tinguem un ordre de magnitud, en les darreres setmanes el preu del coure ha pujat fins als $11,000 la tonelada. Tenint en compte que cap a l'any 2020 el preu es situava en els $4,000 la tonelada, doncs ja podem veure en els increments que estem actualment, no? I això s'explica, com segurament entrarem, no? en detall en aquesta entrevista, s'explica per tot l'increment de demanda que estem tenint, per explicada per tot l'ús, no? de la tecnologia, per la descarbonització que estem portant en molts països, aquí principalment també a Europa, i perquè a nivell de producció, doncs, al final no són tants països els que disponen d'aquesta matèria prima i que tot plegat fa, doncs, que hi hagi un desequilibri entre oferta i demanda i que acabi, doncs, afectant aquesta pujada de preus.
Efectivament, és el que t'anava a dir, no? La indústria de coure no s'ha desenvolupat en consonància amb aquest augment de la demanda mundial i aquesta escassetat del mineral en el mercat, que òbviament comença a ser un problema. Hi ha un plan B en cas de que no hi hagi aquest coure?
Bueno, sempre s'ha parlat de l'alumini com a possible alternativa. En alguns efectes també podríem parlar de l'acer inoxidable, el zinc, fibra òptica, diguem-ne que per excel·lència sempre s'ha parlat de l'alumini, però tot i que hi ha estudis, s'estan fent proves, i hi ha alguns que realment han tret alguns resultats que són molt prometedors, és cert que encara avui dia no es pot fer servir en moltes de les aplicacions, no? El coure és molt més conductor que l'alumini i això és el que fa que sigui tan atractiu. Hi ha, com deia, investigacions que estan intentant desenvolupar per aconseguir que l'alumini realment pugui guanyar més conductivitat i aquí tindríem doncs, una part guanyada perquè l'alumini es troba amb més abundància que el coure, pesa menys, és més econòmic, però en aquests moments doncs, sí que ens trobem en aquesta tessitura. No? I aquí tot el que té a veure amb la fabricació del vehicle elèctric també està fent, no?, que s'incrementi o que s'hagi incrementat exponencialment aquesta demanda, no?, i que ens trobem en aquest moment amb aquesta problemàtica en l'oferta que, com bé deies, depèn de la disponibilitat que hi hagi d'aquest mineral que bueno, té uns recursos limitats i que al final l'oferta és la que pot ser. No? I també perquè els oients tinguin idea, no?, de quins són els principals productors, doncs hem de tenir en compte que estem parlant doncs, del Xile, el Perú, la República Democràtica del Congo, Xina, Estats Units, o sigui, ja podem veure com en aquest sentit Europa es trobaria a expenses d'aquests països per poder doncs, abastir de matèria prima a la nostra indústria, no? El que també explica per què de vegades ens hi podem trobar amb aquest increment de preus, perquè al final doncs, hem d'entrar en la lluita per comprar aquesta matèria prima doncs, a d'altres països. No? I la Xina, en aquest cas, que és una de les principals productores, és la que més consumeix coure en el món, no? Perquè pràcticament tenim molta de la nostra indústria allà externalitzada i això fa doncs, que acapari bueno, molt d'estoc d'aquesta matèria prima per poder dur a terme la fabricació.
Les principals empreses del sector no estan invertint gaire en aquestes noves mines, no? Perquè diuen que és molt costós. De fet, si no tinc mal entès, una de les mines de coure més grans de l'Amèrica Llatina, el Panamà, si tanca definitivament, es perdran unes 300.000 tones de coure que produeix l'any.
Clar, i aquí és cert que al final els països depenen de poder tenir o no també aquesta disponibilitat de mineral en el seu territori, no? Que al final és un tema natural i que hi ha alguns països que al final aquí, si no tenen aquesta capacitat de poder explotar aquest mineral, doncs difícilment, no? Poden convertir-se en principals proveïdors. I aquí hi ha alguns que parteixen amb avantatge, d'altres que, tot i tenir la possibilitat, els hi falta inversió, no?, per poder fer aquesta extracció, i això resulta, no?, en segurament, o resultarà en una tensió a futur per poder tenir doncs, major capacitat d'extracció d'aquest mineral, donada l'alta demanda que s'espera. No? Perquè, com deia, per també tenir un ordre de magnitud, no?, el vehicle elèctric que estem veient, que és el que està cridat, no?, a ser el futur de la mobilitat, doncs actualment aproximadament consumeix uns 93 quilos de coure per cada vehicle.
D'un
idò. En comparació als 8, entre 8 i 33 que pot consumir un vehicle de combustió tradicional. No? Llavors, això també explica el per què, no?, d'aquest increment de la demanda que ve donat per aquest increment també de la fabricació del vehicle elèctric.
Bueno, doncs hi ha aquesta alternativa al coure, com dèiem abans, l'alumini. També es podria parlar del grafè, oi? Però imagino que, clar, condueix electricitat encara millor que el coure, és un material més ecològic, però és una alternativa molt a llarg termini perquè els costos de producció encara són molt alts, no? I potser caldrien dècades per fer-lo competitiu pel que fa al preu.
Exacte, i no només cal desenvolupar tot el que és recerca relacionada amb la implantació d'aquestes alternatives, sinó que també requereix d'un temps perquè la indústria es pugui readaptar a aquests nous materials, no? Que a la vegada passa per realitzar processos productius, realitzar noves certificacions dels productes per poder passar diferents proves de qualitat a l'haver canviat part dels materials, i un llarg etcètera, no? Llavors estem parlant de que aquestes alternatives, tot i que per interès comercial doncs s'estan posant sobre la taula i s'estan desenvolupant, doncs no tenen un canvi, una alternança immediata, no? Llavors això porta un temps.
Doncs està clar que aquest dèficit mundial de coure, que n'ha disparat el preu, també n'ha generalitzat els robatoris. A la vista està el que passa contínuament a la Renfe, a la xarxa ferroviària. Estem encantats d'haver parlat avui amb el Cristian Castillo, professor de logística de la UOC. Gràcies, professor, i estarem molt pendents perquè el coure ha arribat amb ganes de quedar-s'hi, tot i els seus preus, perquè és el futur. Gràcies.
És un tema del que parlarem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt amable. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos ahora con un consejo de los amigos de Mutua Madrileña. Oye, cuando vas con los amigos, ¿a quién le toca conducir de vosotros? En mi grupo siempre le toca a Luis, que nunca le han puesto una multa, pero sin embargo, le han subido el precio del seguro. Pero Luis, no te enfades, vete a la Mutua, que te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem amb el Xavier Mayol, que és el CEO i cofundador de Delectatec, una startup que està revolucionant el sector del food service. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
A tu per atendre la trucada. Aquests dies estava llegint articles sobre el tema de la inflació, l'IPC, que tot puja molt, l'alimentació sobretot, i vaig llegir que fins i tot el 70% dels restaurants a Espanya van pujar preus l'any 2023 i que les cafeteries són les que més han augmentat els seus preus, en part gràcies al fenomen del tardeo. Què en penses de tot plegat?
Doncs una mica el que venia passant des de 21-22, en què els restaurants han patit molt per diversos motius, des de tota aquesta inflació que hem patit tots, els restaurants també la pateix, tot el tema de l'encariment de la llum, matèries primes, etcètera, etcètera, ha provocat que d'alguna forma el propi restaurant, bar, cafeteria, hagi de reconduir la seva situació pujant preus. Llavors sí que és cert que l'any passat van haver-hi dues meitats a l'any, la primera meitat, en què es van pujar molt més els preus, que van veure pujades fins al 40-50%,
sí.
I a partir del juny, a partir de l'estiu, els restaurants van anar baixant una mica aquest increment de preus. Tot i això, de fet, hi ha moltes veus que diuen que va ser un bon any, un mal any. Nosaltres diem que va ser una molt bona meitat, una molt bona primera meitat i una no tan bona segona meitat. Uh-huh. El tema, la part bona, és que els comensals, nosaltres, sobretot també els turistes d'aquesta segona meitat, hem sortit més, però hem gastat menys. I quan sortim, aquesta segona cervesa, aquest entrepà, aquest postre, ja no el consumim,
sí.
Però no ens estem traient de sortir. Que això és una mica el que ha salvat el sector o la palanca de creixement que diem que ha passat durant aquest any.
Com ho notem nosaltres de la butxaca? L'import del tiquet mitjà, què és el que s'està pagant actualment, no sé, per un menú? O fins i tot vosaltres parleu ja de menús de nit als restaurants, no?
Sí, sí, això és una cosa que passarà. De fet, si no està passant ja en alguna ciutat, doncs començarà a extendre. I és una mica el comportament que teníem, és que el menú del dia que valia 11-12 euros, ja fa temps que comença a valdre 15-16, i ens estem acostumant. De fet, parlant amb directius i amb altres restauradors, tots arriben a la conclusió que el comensal s'està adaptant bastant a aquesta pujada de preu. És conscient que ha de pagar més. On hi ha el problema? Que no volem sorpreses. No ens interessa, jo personalment m'està passant a Barcelona, que surts a sopar i on et penses que seran 30 que van ser 38. I on creus que seran 40 que van ser 50. Llavors, aquesta sensació de sorpresa que estic pagant de més, perquè no tot s'encareix igual, òbviament, hi ha productes que són més cars, i aquesta sensació ja no la volem tenir. Llavors, què fem? Necessitem sortir sabent en gastaré 30, 35, 40. Cada vegada més es veurà, de fet és una aposta, entre cometes, que vam llançar fa 8 mesos, que ja està començant a passar, que per les nits també estan tancant menús. Cada vegada més haurem menús de nits tancats per intentar, encara que siguin més cars, la sensació mental de em vull gastar 35, en gastaré 35.
Exacte. I per autonomies es nota més a Catalunya que d'altres llocs d'Espanya?
Bueno, això al final més que per autonomies és per naturalesa del sector. Diguem que Madrid, Barcelona són llocs on el preu ja estava bastant encarit, són preus alts. Llavors, què ha passat? Els que han crescut més de preus, a part de les cafeteries, que són un bon apart, perquè sí que estan ocupant moments de consum que abans no ocupaven...
Amb el tardeo, no? Sobretot tardeo, des de la Covid, branch. Sí.
Ah, exacte. Clar, què va passar durant la Covid? Que per les nits es va eliminar aquest moment de consum durant molt de temps, i les cafeteries que obrien al migdia a fer el cafè, de fet, si aneu per la ciutat es pot veure, que hi ha cafeteries que fan el cafè pel matí, el suc o el batido a la tarda... Algunes inclús fan una cervesa a la tarda, de fet comencen a ocupar aquests moments de brunch i de tarda. Llavors, aquests locals, tant cafeteries com restaurants amb ticket baix, tenen molt més marge de pujar preus. Però sí que és cert que això està començant a arribar al seu llindar. Hi ha molts locals que de 13 han passat a 17, però d'aquí ja no poden pujar. El que sí que hem vist és que el públic no és mercenari en aquest aspecte. Diguem que si el seu local preferit ha passat d'un rang de 15 a un rang de 20, sí, hem vist que segueix anant a aquest local. Uh-huh. La pregunta aquí és fins quan? On està el nostre llindar de dia en canvi?
Xavier, sempre hi ha aquella sensació, no? O allò que diem, no hi ha calés, tot ha pujat molt, però els bars els veiem plens arreu d'Espanya. Bars, sí, i restaurants.
Sí, aviam, és, això ve, de fet, durant el Covid, a tots ens va passar que el que ens va entrar va ser l'oci. Va ser aquest moment de quedar amb els amics, a una terrassa o a un bar per consumir. Després del Covid, immediatament després, el 21 i el 22, vam veure un creixement bastant. Per què? Perquè teníem estalvi. Crec que els espanyols van tenir un dels índexs d'estalvi més grans dels últims anys i ens ho volien gastar en oci. Això en el 23 es va acabar. A part, tipus d'interès, les hipoteques, a més d'un, li van multiplicar per dos. Llavors, d'alguna forma, és no em puc pagar el que pagava abans, però de moment no volem eliminar aquest moment de consum d'anar al bar i al restaurant. Què passa? Que els bars i al restaurant, i aquí està el, no vull dir problema, però una mica la partida dels pròxims mesos i el pròxim any. Com els restaurants, cobrant menys del comensal, poden mantenir els locals oberts.
Efectivament.
A què portarà? A que d'alguna forma els bars que obren de 8 a 12, de 8 del matí a 12 de la nit, això és molt d'aquí, és molt d'Espanya. Tu, si te'n vas per Europa o per Estats Units, no hi ha cap local que a les 8 del matí faci un esmorzar, un cafè, després un dinar, després una cervesa, després un sopar, després una copa. S'especialitzen molt més i això començarà a passar aquí. I si a sobre li sumes el problema gegant que tenen amb el personal, que també ve del Covid, el personal que treballa a restauració se n'ha adonat que no han de treballar 15 hores seguides. Que és un sector que això ja no pot passar, amb la qual ni això ni cobrar poc, amb la qual volen conciliar, volen tenir una vida normal, entre cometes. Què passa? Que el restaurant ja no pot tenir dues persones treballant 15 hores, perquè ja no ho accepten. O si ho accepten és un preu altíssim. La qual això que ens portarà que cada vegada veurem més restaurants molt més especialitzats o bars molt més especialitzats que obren d'una hora a una altra hora, molt més enfocat al negoci.
Xavier, vosaltres, tu com a conseller delegat de Delectatec, heu desenvolupat una eina d'intel·ligència artificial que aplica dades obtingudes de més de 250.000 establiments d'arreu d'Espanya. Com funciona exactament?
Sí, tot això neix de fet, fa bastants anys que vam començar investigant com amb totes les dades que hi ha a internet. Ens passava que anàvem a un restaurant, em llegia tothom, el Google, el TripAdvisor, veia les fotos...
Sí.
llegia el menú de la pàgina web i quan ens sentava al restaurant dic, home, sé bastant d'aquest restaurant. Llegim-me quatre o cinc coses, sé bastantes coses. I que, per altra banda, que sabíem que tots els distribuïdors, fabricants que venen al sector Horeca, aquest sector, els hi falta dades. De fet, parlant amb directius importants de grans empreses, per empreses que venen a restaurants com Coca-Cola, com Bodegas, etc., els hi passava que no sabien, no coneixien el cens de la restauració. No sabien ni quants locals hi havia. Tu preguntaves a qualsevol fòrum gran quantes pizzeries hi ha a Barcelona i ningú ho sabia.
Sí.
Llavors em diuen, home, si jo puc llegir-me la fitxa d'un restaurant i saber què està fent, que n'hi ha 250.000, m'intento llegir la fitxa de 250.000. Mm. Òbviament, humanament, això és impossible. Què vam fer? Fabricarem un sistema que faci això. Fa 8 anys em deien que estava boig. Ara que ha sortit ChatGPT, etcètera, etcètera, la gent ja ho veu algo més plausible. I realment el que fem des de fa anys és això. Vam sortir el producte al mercat, va sortir el 20, però ja portàvem molts anys investigant. Què fem? Llegim tota la informació que hi ha a internet, també informació més d'altres fonts, fins i tot analitzem imatges que penja la gent del restaurant, analitzem menús, analitzem tot, i que tenim un mapa mensual de què passa al sector. Què fa el restaurant, quin preu té, etcètera, etcètera.
Va ser un visionari, aquí... Va ser un visionari.
Bueno, no sé, al final
sí, home, sí.
El visionari també estem en un país que si funciona ho ets, si no ets un boig.
Bueno, però en aquest cas funciona i bé.
En aquest cas està funcionant, amb la qual cosa, bueno, sí, podríem dir que sí.
Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Xavier Mayol. Com dèiem, és la persona que s'encarrega del consell, el conseller delegat de Delectatec, aquesta empresa que ha desenvolupat aquesta eina d'intel·ligència artificial, de la qual hem parlat, i hem parlat sobre la gastronomia, i hem parlat d'una cosa que ens agrada molt en aquest país, que és sortir a prendre alguna cosa i sortir a menjar i dinar fora de casa, sempre que la butxaca ens deixi, tot i les pujades dels IPCs. Xavier Mayol, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
El asesino ha sido ejecutado.
Abre los ojos. Sé más observador.
Pero la maldad nunca muere.
Uno de los libros que su padre dejó allí hablaba de demonios que viajan a través del tacto.
Cuidado con mi cólera.
¿Qué vas a hacer? ¿Detenerme?
¿Por qué no me matas?
Fallen.
Aún me estoy divirtiendo.
Y después, Power. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els vapers o vapejadors fa temps que s'han convertit en la nova versió de les cigarretes electròniques que estan triomfant a tot arreu. I per què? Doncs perquè gaudeixen d'una gran popularitat entre els més joves, també els adolescents, amb el reclam que són cigarretes electròniques sense nicotina. És a dir, no porten tabac, però fan l'efecte de com si estiguessis fumant. Associacions de pares i mares i pediatres fa mesos i mesos que treballen per conscienciar els joves vapejadors dels efectes nocius que pot tenir per la salut el seu consum. Així ens ho explica el doctor Laureano Molins, que ha parlat amb la Mar Puerto.
Sí, el que comenta el doctor és bàsicament que aquests vapejadors poden ser una porta oberta a passar o a donar un salt cap al tabac. I això és el que, de fet, preocupa els metges. Aquestes noves formes de consum que s'estan consolidant i arrelant cada cop més entre els joves.
També hi ha demostrades patologies de pulmó que poden portar a el que diem una fibrosis pulmonar, no? O sigui que realment és molt dolent, té menys incidència amb el càncer, però el que té sobretot és l'efecte de continuar mantenint l'hàbit de portar-se algú a la boca perquè després un s'enfarti i torni a la cigarreta.
Un de cada dos estudiants entre els 14 i els 18 anys ha provat els cigarrets electrònics almenys una vegada a la seva vida i això suposa un augment de 10,3 punts percentuals respecte a les dades del 2021 en només 2 anys. Unes dades que incideixen sobretot en la necessitat de regular la presència del tabac i els vapers als espais públics, tant físics com digitals, que són dues vies a través de les quals els joves normalitzen el seu consum.
El fum, el que diem el fum digital, no? Doncs més del 57% dels joves han vapejat o han fumat catximba, i és que està de moda. Està de moda perquè ho fan moltes gents famoses, no? Els actors, els streamers, els influencers, no? I clar, l'exemple pues, no és el millor.
Una moda que l'Associació contra el Càncer està intentant frenar per aconseguir el 2030 la primera generació lliure de tabac. En aquest cas, però, assegura que mètodes com pastilles per deixar de fumar ajuden, però no deixen de ser un complement pel qual ha d'existir un seguiment. La Marta Sant Miquel és una exfumadora i ha estat 35 anys fumant.
Home, jo fumava cada dia al voltant, quan fumava tabac, al voltant de 10, 12, 15 cigarros. Després vaig canviar la cigarreta electrònica, no el vaper, a la cigarreta electrònica, i més o menys anava per aquest camí també. Jo fumo des de joveneta, que tenia 15 anys, i ara en tinc, faré 60, o sigui, tinc uns quants.
Ella ens explicava que sempre ha volgut deixar de fumar, però havia tornat a caure, en aquest cas amb les cigarretes electròniques.
Jo sempre he volgut deixar de fumar, no vol dir això. A veure, no amb una persistència horrorosa de dir ui, haig de deixar, però quan vaig quedar embarassada dels meus fills, jo no vaig fumar amb els 9 mesos de cadascú i després vaig estar sense fumar amb temps, però torno, havia tornat. I vaig canviar perquè a la cigarreta perquè, bueno, em van comentar que aquesta cigarreta portava menys additius, que no era tan dolenta, que no feia tant de mal, i, bueno, d'alguna manera reduir una mica.
Ara la Marta porta des de l'octubre sense fumar i l'Associació contra el Càncer a Barcelona ha tingut, diu, un paper fonamental.
Va ser tot una coincidència. Quan tens una addicció mai et trobes al moment. I la meva mare va patir un càncer fa uns 15 anys de colon i està a l'Associació del Càncer. I un dia vaig anar a veure-la i estava amb les noies de l'Associació del Càncer, on viu la meva mare, i allà sempre que fan alguna activitat venen les infermeres del CAP i aquest dia pues, havien estat les de l'Associació del Càncer. I una amiga de la meva mare em va dir que li donés, que, bueno, que m'apuntava per deixar de fumar. I vaig anar. I a mi m'ha funcionat de moment bé.
A la Marta li ha funcionat, com afirma, i ara només falta que posi de la seva part per continuar així, Montse.
Mònica Granado, psicòloga tècnica de prevenció i promoció de la salut de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Què tal? Bona tarda, doctora Granados.
Hola, bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres.
Igualment. Tant de bo alguna de les persones que ens escolten i siguin fumadores hagin apagat ara mateix la cigarreta, no?
Això sempre diem, no?, que cada persona que decideix deixar de fumar doncs és una victòria per ells mateixos, no? Al final la victòria és per ells. Encara que entenem que és molt difícil, no?, prendre aquesta decisió, sobretot per la por, no?, que genera a viure sense tabac, per tots els anys que han estat fumant,
i gestionar, no?, doncs, totes les situacions que tenen sense que els hi acompanyi la cigarreta.
Així és. Psicològicament, com afecta? Per què comença la gent a fumar? No sé si s'ha fet estudis psicològics sobre això. Hi ha gent que diu que fuma perquè té ansietat, té nervis. I psicològicament, com arribar a l'altra banda, el deixar de fumar? Com s'ha de treballar això?
La primera vegada que una persona consumeix tabac, ja, quan parlem de tabac incloem la cigarreta tradicional i, o convencional i el vàper, no? La primera vegada que arriba la nicotina al cervell ja genera una addicció, perquè genera, no, un receptor nicotínic a la neurona postsinàptica. És a dir, el cervell ja ha generat aquesta addicció. A partir d'aquí, un comença a fumar normalment per pressió de grup, no, a l'adolescència també per investigar. En aquests moments, llavors, després es genera aquesta dependència per la tolerància, van necessitant cada vegada més substàncies, més nicotina per generar, no, el mateix tipus d'efecte.
Sí.
I al final el que succeeix és que van associant la cigarreta a diferents moments, no? Moltes vegades ens diuen, no, és que jo fumo el que has comentat, no? Per ansietat, estrès, mira, vaig, em fumo una cigarreta i se'm passa. I diem, no. O sigui, d'entrada la nicotina és una substància excitant. L'únic que tu has après a fer el que diem els psicòlegs al temps fora, sortir d'una situació que et generava malestar a través de la cigarreta, no? Llavors, per això, quan decideixen, no, donar el pas i treballem, no, aquest canvi, aquest deixar de fumar, el que els ensenyem, li diem, heu d'aprendre a no fumar. Durant molts anys heu après a fumar i ara ho hem de fer al revés, no, modificant la conducta. I en molts casos, quan existeix una dependència física a través d'aquests receptors nicotínics que t'he comentat, s'ha de combinar amb medicació, no? Per això sempre nosaltres aboguem, no, per un tractament combinat, no, amb farmacologia i psicològic.
Recordem que el dia 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac i des de l'Associació contra el Càncer, òbviament, volen posar l'atenció no només sobre els danys del tabac a la salut, sinó també sobre el consum creixent de vapejadors entre els més joves. I recordem, el tabac és la primera causa de mort prevenible a Espanya i al món. Així que de tu depèn. Mònica Granado, psicòloga tècnica de prevenció i promoció de la salut de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. Gràcies i un cop més enhorabona per la gran tasca que feu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I d'aquí a un moment a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra ens posarem al dia amb l'actualitat del que ha passat en aquest dijous, dia 30. Ho farem amb la companya Yolanda Bernal i també la informació esportiva amb el company José Luis Quil.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
¡Escándalo! En Hipoyagán, sofás para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Sofás. Montones de telas y modelos para escoger. No exageramos. Venga a verlo, quedarán sorprendidos. Precios increíbles. Durante días dirán sofás. No seremos nosotros solos. Sofás.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar que además de eliminar la cal y el cloro podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208 y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
COPE Cataluña y Andorra.
Són les 7 de la tarda, 50 minuts. Això és la linterna a COPE Catalunya i Andorra. El guió s'ha complert segons el previst i el Congrés ha aprovat definitivament la llei d'amnistia amb els vots del PSOE i dels seus socis d'investidura. És el punt i final a 5 mesos de tramitació parlamentària i això obre una nova etapa, si més no, incerta. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la veritat és que l'aprovació d'aquesta llei, de la llei d'amnistia, obre moltes incògnites sobre la seva aplicació. Quan surti publicada el BOE, d'aquí a uns dies, quedarà en mans dels jutges. No serà una aplicació immediata, perquè ara comença tot un recorregut de recursos i la llei, previsiblement, acabarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea o al Constitucional. Una batalla que li queda lluny a l'Àngel Hernández, agent de la Policia Nacional de 45 anys, que ja no pot treballar per les lesions que va patir durant les protestes de l'octubre del 2019 arran de la sentència del procés. La sensació que té ara mateix és que la feina i la dels seus companys no ha servit de res.
Pues la verdad que es una sensación muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas, que las vas a tener durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
L'Àngel Hernández va anar a la Via Laietana, a la plaça Urquinaona, com a reforç d'altres companys que no podien controlar la situació d'extrema violència que hi havia. Els hi van ploure tot tipus d'objectes i un company fins i tot va quedar en coma. 5 anys després, en reconeix que se senten abandonats.
Però bueno, no solamente yo, mis compañeros también se han sentido abandonados por la administración. Muy bonito en un principio, pues, estar para la foto, aunque muchas veces las fotos arruinan la vida, y después, pues, no acordarse de nadie. La verdad que para mí fue el mayor disgusto, fue una sensación muy, muy desagradable.
És el testimoni dels qui van estar en primera fila defensant l'ordre constitucional i que avui, com diu aquest agent, Àngel Hernández, se senten decepcionats i abandonats. I un cop aprovada la llei d'amnistia, la pregunta és, què farà Carles Puigdemont? Va assegurar que tornaria i el proper 10 de juny, Yolanda, es constitueix el Parlament.
Exacte, però de moment no ha donat cap pista. En la línia d'altres líders independentistes, ha dit aquesta tarda que estem davant d'una fita històrica i el que queda, ha dit, no serà un camí de roses, però sí que és la demostració de que cal saber aprofitar les oportunitats. Per Carles Puigdemont, que ha fet una declaració institucional des de França, avui s'ha corregit un error.
Avui l'estat espanyol, a través del seu Parlament, corregeix un error. No és l'únic a corregir en la llarga llista d'errors comesos per l'estat espanyol en relació amb les demandes del poble de Catalunya. L'error de la sentència contra l'Estatut de Catalunya, per posar un exemple. Però era imprescindible corregir-lo per poder negociar des d'una certa igualtat de condicions i sense l'amenaça de la repressió.
I aconseguida la llei d'amnistia, els independentistes avisen que això no s'acaba aquí i que la següent parada és el referèndum. Pere Aragonès és el president de la Generalitat en funcions.
L'amnistia és un pas importantíssim, una gran victòria de país. Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte entre l'estat espanyol i Catalunya. Cal abordar les causes de fons, el xoc de sobiranies, cal abordar les arrels del conflicte i respondre-hi des de la negociació, abraçant els principis democràtics i donant l'última paraula a la ciutadania de Catalunya.
Doncs els independentistes reclamen ja un referèndum i Salvador Illa, líder del PSC, treu pit de l'amnistia, dient que no ha passat per casualitat i defensa una nova etapa al marge de blocs.
Que les coses no passen per casualitat. Això no és una cosa que hagi caigut. No passen per casualitat. Passen perquè algú fa que passin les coses. I molta gent, en el camí que ens ha portat fins a l'aprovació d'avui, moltes companyes i companys de la nostra família política de fora de Catalunya no ho han tingut senzill.
Doncs no pensa el mateix Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya, que demana canalitzar tot el rebuig cap a aquesta llei d'amnistia a través d'una àmplia majoria.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
I ara arriba la informació esportiva amb el company d'esports Cope, José Luis Gil. Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Sembla que el nou entrenador de Can Barça deixa molt bona impressió a la cúpula, no?
Clar, i algú diria, home, faltaria més que la primera presa de contacte amb Laporta i companyia, Hansi Flick, no hagués deixat una bona empremta. Però bueno, de moment tot són sensacions positives a l'espera del retorn de Flick, que ha tornat a Alemanya, quan torni a venir a Barcelona ja amb plens poders i més plena capacitat com a primer entrenador del Futbol Club Barcelona. El que ens queda com a titular d'avui és aquesta grata impressió que ha deixat a la cúpula directiva del Barça. Detalls, Helena Condis.
Flick ha causat molt bona impressió entre Laporta, Deco i la comissió esportiva. Estan entusiasmats amb el nou entrenador per diversos motius, per la seva fe en la plantilla. A diferència de Xavi, Flick sí que li veu molt potencial per competir. Un detall que els hi va encantar és que tenia una carpeta amb molts noms de jugadors del filial, de la Masia, perfectament estudiats des de feia mesos. Per tant, la seva aposta decidida pel futbol base. Lewandowski serà el seu pal de paller. Xavi era partidari de que el davanter polonès no seguís. En Flick serà molt important, igual que ho seran De Jong, ahir van tenir una xerrada a la Ciutat Esportiva, més de Pedri i Araujo, que el seu futur era incert. Deco coincideix amb Flick, que són importants. De fet, Deco li diu a Xavi que van ser claus per guanyar la seva lliga quan tenia dubtes sobre la seva continuïtat. Fitxatges, demana un mig centre defensiu. Kimmich és un dels preferits, però entén que el seu preu és prohibitiu pel Barça. Un Flick, doncs, que ha deixat a tots meravellats, que hi va tornar a Alemanya, que tornarà en unes setmanes i el juliol serà presentat en dels mitjans de comunicació.
Mentretant, Montse, t'explico que avui s'ha reunit la Junta Directiva i ha, doncs, a més, un comunicat on es reconeix a la figura de Xavi Hernández i on s'han aprovat els preus de passis i model d'assistència de la temporada 24-25, que combinarà l'Estadi Olímpic amb el retorn a l'Spotify Camp Nou. De moment, amb un aforament del 60% i un 85% dels seients a disposició dels socis.
Un altre nom propi d'avui, Gil, és el de Braithwaite, que no jugarà l'Eurocopa amb Dinamarca.
Parlem del Real Club Deportiu Espanyol, que és notícia amb dos noms propis. El primer, el que tu has esmentat, Martin Braithwaite. Avui el seleccionador danès ha donat la convocatòria per la propera Eurocopa i tal com es veia venir i tal com es preveia, Martin Braithwaite no ha entrat en aquesta selecció danesa per jugar a l'Eurocopa. Per tant, el davanter centre de l'Espanyol estarà a disposició de Manolo González pels play-offs. L'altre nom propi, Kenneth Soler. Ha signat contracte, serà membre de la primera plantilla la propera temporada. Avui ho ha comunicat, ho ha fet oficial al mateix Real Club Deportiu Espanyol.
I a banda de tot això, hem de parlar també que ja passen més coses en el món, com waterpolo, futbol sala i bàsquet.
Mira, el waterpolo concretament està passant, perquè està en joc el partit que correspon a la final de la divisió d'honor masculina entre el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Estem al segon període del partit i el marcador, a més, ara mateix, favoreix el conjunt mariner. Sabadell 3, Atlètic Barceloneta 5. Si guanya el conjunt mariner, si guanya el Barceloneta, serà campió de Lliga. Hem d'estar atents. 20-30, Lliga de Futbol Sala, Manzanares, Futbol Club Barcelona, el Palau Blaugrana, Barça-Manzanares. Si guanya el Barça, avança ronda. Si no guanya, quedarà eliminat de la Lliga. I hem d'estar pendents també de l'últim entrenament del Barça de bàsquet, que demà juga el segon partit del play-off semifinal Lliga ACB davant del Madrid. Avui, segon partit de la sèrie entre Unicaja Màlaga i Ucam de Múrcia, amb 1-0 parcial favorable al conjunt murcià. I hem de parlar d'un altre aspecte, una notícia de fa uns minutets. No sé si és esport, tribunals o com dir-ho, però la jutge que està al capdavant del tema Comissions Supercopa d'Espanya, Aràbia Saudita, ha decidit atorgar a Piqué la condició d'imputat. 4 milions d'euros, un delicte de presumpte delicte de 4 milions d'euros, tindrien la culpa en aquesta imputació o investigació a Gerard Piqué, cas Supercopa d'Aràbia Comissions.
Estarem molt pendents d'aquesta última informació. Senyor Gil, gràcies i més informació a Esports Cope. Bona tarda.
Bona tarda, fins demà.
Gràcies. I nosaltres marxem. Us ha parlat la Montse Rodríguez i la Linterna continua. Ja sabeu ara tota l'actualitat, l'última hora del que ha passat en aquest dijous 30 de maig amb Àngel Expósito i la Linterna i tot el seu equip. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau, fins demà.